Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans, la ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. Va com va, va de llibres amb Agnès Toda.
Bon vespre, això és Va com va, va de llibres, i jo sóc l'Agnès Toda i Bonet, i us acompanyaré durant mitja horeta per parlar de llibres. Avui parlarem d'igualtat de gènere. Per això, per fer-ho, primer escoltarem Carta d'una assassina a una dona de bé, de Maria Aurèlia Campmany, i després parlarem amb Josep Civit Mateu, membre de l'associació literària Les Garrits de Montblanc, perquè aquest cap de setmana es durà a terme la Festa Llibre en aquesta localitat, i precisament tractarà la igualtat de gènere. Com veieu, doncs, un tema molt interessant que cal tractar dia a dia, independentment de si es tracta del dia 8 de març o no, perquè aquesta igualtat la volem cada dia. Comencem. Va com va. El 1971, Maria Aurèlia Campmany va publicar Cartes impertinents de dona a dona. Malauradament, moltes de les reivindicacions en clau d'ironia que hi manifesta continuen sent vigents. Ho veiem en una d'aquestes cartes. Carta d'una assassina a una dona de bé.
A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com va, va com va.
Potser no llegiràs aquesta carta si començo advertint-te que ha comès un assassinat. Et preguntaràs, potser, per què jo, una assassina, tinc el desvergonyiment de tutejar-te com si formessin part del mateix medi, de la mateixa família, de la mateixa estructura moral. Comprenc la teva sorpresa, però si fas el cor fort i segueixes llegint, t'adonaràs que entre tu i jo no hi ha altra diferència que aquesta. Tu no has comès l'assassinat. I aquesta carta et va adreçada per convèncer-te, per aconseguir que tu esdevinguis també una assassina. Començaré per explicar-te qui he assassinat. Després t'explicaré les causes del meu crim. Per fi et demostraré que no podia fer altra cosa. I com a epíleg trauré la conclusió que tu també has de fer el mateix. He assassinat l'àngel de la llar. I no ha estat fàcil, creu-me. Potser per això me'n sento tan orgullosa. En primer lloc, no és gens fàcil assassinar un àngel. No s'està mai quiet. Vola i es fa fonedís i reapareix quan menys ho esperes. I és tot dolcesa i et captiva amb les seves ales blanques que fan olor de naftalina. La primera dificultat és veure'l. Veure'l sencer enfront teu i plantar-li cara. La seva habilitat és situar-se just darrere teu, un xic cap a la dreta, inclinar el seu capet ros sobre la teva espatlla i murmurar-te amb la seva cantarella. No siguis així, dona. Somriu. I tu, de seguida, somrius. I quan et refàs de la sorpresa, perquè en aquell moment no tenies cap ganes de somriure, sinó més aviat de proferir un renec, i et tombes per contradir-lo, ell ja no hi és. Si sabies la feinada que em va donar atrapar-lo cara a cara, durant molts anys de la meva vida, ell va actuar sense que jo ni m'adonés que existia. Ell i jo érem una sola cosa. Havíem crescut junts, havíem anat a escola, havíem esperat els reis, havíem jugat a nines i a codinetes, havíem lluït el primer vestit car i les primeres mitges. El dia de la meva boda estava tan identificat amb mi que a mi ja ni se'm veia. La gent em mirava, boia, embolicada amb el vel de núvia, i deia: "Sembla un àngel." I ell, el meu marit, va dir-me: "Ets el meu àngel, l'àngel de la llar." A poc vaig anar descobrint que jo no era jo. Jo era jo i ell. Érem dos i molt sovint no estàvem d'acord. Jo em disposava a llegir un llibre i ell se m'acostava a Falaguer i em deia: "D'aquí mitja hora ve el teu marit i li agrada tant trobar un vermut preparat." I jo m'aixecava, deixava el llibre en el punt més interessant i dedicava mitja hora a preparar el vermut. Quan el meu marit ja havia fet tracte sense consultar-me per comprar un pis a prop del mar i em disposava a argumentar amb bones raons que era una compra inútil, ell se m'asseia al costat i murmurava: No siguis així, que no veus quina il·lusió li fa. Sigues comprensiva, dona. Apa, somriu. I jo m'empassava les rons i somreia. Quan ja havia decidit reprendre aquell llibre que havia començat a escriure 10 vegades, ell recolzava els braços a la meva cadira i a cada punt i a part m'interrompia per dir-me: «Vols dir que no faran un disparat a la cuina?» Quan el meu marit em volia fer creure que era millor per mi quedar-me a casa amb els fills, la sogra i la cunyada, i se m'acudien un sens fi d'arguments per demostrar-li que jo tenia exactament els mateixos interessos que ell, l'Àngel de la Llar em dictava paraula per paraula la meva resposta i em trobava dient-li: «No et preocupis, em feia tanta mandra sortir». Molt sovint, cada vegada més sovint, escoltava els renys suaus del meu Àngel de la Llar, que em recordava que jo no m'havia d'enfadar per un descuit, que no havia de dir les veritats desagradables, que no havia de parlar del meu avorriment, que no era bonic explicar que la vida al costat de les criatures et converteix a poc en una dèbil mental. Quines paraulotes que dius, quasi cridava el meu Àngel. Els infants, quina meravella, són tan atractius. I jo deia: els infants, quina meravella, són tan atractius. Un bon dia em vaig mirar al mirall i vaig descobrir amb terror que jo ja no existia. En lloc de la meva cara decidida i aspra, que encara podia veure en les fotografies d'abans de casada, el mirall em tornava una cara tendra, mig adolorida, mig extasiada. Llavors vaig comprendre que allò era la meva mort, la meva desaparició definitiva. Vaig treure forces de flaquesa i em vaig dirigir al meu marit. Vaig exposar-li els meus projectes, vaig dir-li que trencava definitivament amb el que em podríem dir la meva disponibilitat i que d'aquell moment en endavant m'organitzaria la vida per escriure aquell llibre, per llegir aquells altres llibres, per intervenir en la vida de fora casa definitivament. El meu marit no hi va posar cap objecció, al contrari, va exposar que ja era hora que em decidís a aprofitar el temps que perdíem petites nicieses que no beneficiaven ningú. Tan acostumada estava al meu somriure angèlic que no se'm va acudir contestar-li que les petites nicieses eren sovint encàrrecs que ell em feia. Lectures urgents, còpies a màquina, telefonades, correspondència acumulada, visites de compromís. Vaig somriure, doncs, una vegada més i vaig dir-li: ets tan comprensiu, no sé pas per què porto una vida tan inútil. I en aquell moment, l'Àngel de la Llar, satisfet, em mirava des de l'altre cantó de la sala, des del fons del mirall. No vaig deixar de somriure ni de fer la veu dolça, perquè no volia que aquell endimoniat Àngel de la Llar se m'escapés. Havia comprès que si deixava de somriure, desapareixeria. Mai no havia estat tan amable com aquells dies. Em sentia a mi mateixa dient: sí, estimat, com en les traduccions de novel·les angleses. Somrient així, vaig perseguir el meu Àngel per tots els racons de la casa. I una tarda, una de les tardes més avorrides de la meva vida, mentre el meu marit veia migdiada, bo i assegut a la butaca, vaig veure l'Àngel estintolat a la paret entre la televisió i el cove de la rabaneta. Vaig fer un salt elàstic i vaig engrapar-li just el coll. Vaig prémer fort amb tota la meva ànima i vaig veure amb els meus propis ulls esverats com l'Àngel es fonia. Hi va haver una lleugera escampadissa de plomes, res més. Quan el meu marit es va despertar, em va dir: ja t'ho deia jo, que s'havien de recosir aquests coixins. I tant, vaig contestar. Els homes de la casa haureu d'apuntar-vos a un curs de recosir coixins, estimats. L'estimat em quedava com un tic nerviós que ja quasi ha desaparegut del tot. He de confessar que al primer moment em vaig sentir una mica desemparada. Sense el meu somriure habitual i sense la meva contesta amable, havia de resoldre a cada instant què contestaria, quina havia de ser la meva opinió. Com has canviat, em deien parents i amics. El primer reclam del marit ja vaig saber contestar-li: tinc una feina urgent, amor meu. Quan acabi, estaré per tu. I quan arriben els meus fills de col·legi, els dic: quan truquin per telèfon, pregunteu primer de part d'aquí. I si no és ningú de la llista, digueu que no hi soc. I ara tanqueu la porta, tresors de la mareta. En queden encara frases fetes dels vells temps de l'habilitat. Però ja no sóc dolça i comprensiva i he recobrat a poc el meu propi rostre. cada un hi diu la seva, és clar, i hi ha qui afirma que m'he tornat insuportable. Però em suporten, naturalment, com jo abans el suportava. Aplica't la història, senyora de bé, i creu-me, si vols fer alguna cosa de bo en aquest món i no et resignes a ser un esbós de persona, assassina l'àngel de la llar. Només així començaràs a viure. Parlem ara de la novena edició de Festa Llibre, la Festa Llibre d'aquest 2017 que es durà a terme els dies 26, 27, 28 i 29 d'octubre a Montblanc, organitzada per l'associació literària L'Escarritx. En parlem amb un dels membres d'aquesta associació, Josep Civit Mateu. Bon vespre, Josep.
Bon vespre, Agnès.
Com a membre de l'associació literària L'Escarritx, com i quan neix L'Escarritx?
Bé, aquesta associació literària fa ja 10 anys que va néixer a Montblanc amb la voluntat de fomentar la passió per la lletra impresa, la literatura en general, sobretot a infants i sobretot a infants, però també d'alguna manera de la població. Llavors va lligada amb això, a l'exploració de la Festa Llibre, i aquesta doncs és la novena edició que fem aquesta Festa Llibre.
I per què el nom? Per què L'Escarritx? D'on surt?
Bé, L'Escarritx és, no sé com explicar-ho, és allò que fa... És una font, tenim una font en un blanc que escarritxa molt, o sigui que el baixar l'aigua per algun problema de la mocadura de la font, l'aigua surt molt dispersada, no? Llavors, és una metàfora de que des de l'associació intentem fer un escarritx, o sigui, fer una puja de literatura, de narrativa, de poesia, de literatura en general. És un escarritx, una puja de literatura.
I aquesta pluja de literatura, doncs, que comentes, se centra tota en el Festa Llibre o va més enllà? Hi ha més coses que feu durant l'any?
Sí, el nostre producte estrella, per dir-ho d'alguna manera, és la Festa Llibre. Però a la vegada, durant tot l'any, intentem fomentar la literatura des d'angles molt, molt diversos. O sigui, per exemple, recolzant presentacions de llibres, participant en taules rodones, en tot el que d'alguna manera està vinculat al fet literari, nosaltres donem un altre suport. Tenim ser suport actiu amb la Vila del Llibre, que per sortosament s'ha de celebrar a Montblanc aquest passat abril, que precisament aquest cap de setmana hi ha l'edició de Cervera. O sigui, realment, d'alguna manera o altra, tenim el producte estrella, que és la Festa Llibre, però a la vegada, durant tot l'any, participem en tot tipus d'esdeveniments locals i comarcals que tinguin relació amb el món del llibre.
Aleshores, bé, deies esdeveniments comarcals, per tant, us aneu una miqueta més enllà de Montblanc, també.
Bàsicament, ens centrem molt a Montblanc, però si hi ha algun esdeveniment d'un poble de la comarca, com que és una comarca acollidora i tots ens coneixem, normalment sempre ens movem els mateixos, sempre estem picats els mateixos. I com a associació o a nivell personal, els que som membres, sempre estem picats.
La Festa Llibre, ens comentaves que feia 10 anys que havia nascut l'Associació Literària L'Escarritx. La Festa Llibre va per la novena edició, per tant, evidentment,
exactament,
Totalment vinculat una cosa amb l'altra.
Sí,
per què una Festa Llibre? O per què el nom? O com ha anat evolucionant tot això de la Festa Llibre?
Sí, la idea era aquesta, de trobar un seguit de lletres ferits amb una mica de temps lliure, i com que ens ajuntava aquesta passió per la lletra impresa, vam pensar en fer algun tipus d'acte, vull dir que en aquell moment a Montblanc i a la Conca consideràvem que hi havia una mena de mancança, no? De presentació sempre se n'han fet, no? Però consideràvem que d'una manera sistemàtica podíem fer algun tipus de cosa. Llavors aquests lletres ferits que vam començar per aquí són els mesos que estem ara, i llavors a partir d'aquí vam idear la idea aquesta, no? De fer dedicar el cap de setmana a una festa, que era Festa Llibre precisament per això, perquè és una festa al voltant del llibre dels seus derivats. I llavors jo crec que l'interessant d'això és que portem 9 edicions, perquè aquestes coses a vegades es comencen i el que costa és la continuïtat. Ja tenim una mica d'orgull, i ho podem dir en veu alta, per aquestes 9 edicions, i l'any que ve, com que farem la desena edició, si hi arribem, que hi arribarem, la farem bastant grossa.
Oh, sí, això de fer un número rodó com 10 representa sí. Que s'ha de fer pesta grossa, sí. Centrant-nos
a... I amb els temps que corren s'ha de celebrar tot, amb aquests temps que corren, no? Tot el que puguem hem de celebrar i ràpid.
Oh, i tant, perquè si no qualsevol cosa igual ens la bloquegen, ens la intervenen.
Sí.
Sempre ha estat en aquest moment de l'any el Festa Llibre? En...
Sí, el Festa Llibre sempre ha estat el darrer cap de setmana d'octubre.
I per què en aquest moment i no en un altre?
Bé, vam buscar un moment que amb Montblanc ja, sempre hi ha moltes festes, Terrània, Clicània, precisament ara estem dos cap de setmana, però dos cap de setmana de Clicània, l'anterior era Terrània, després tampoc no volíem atençar-se massa a Nadal i vam considerar que entre les festes que hi ha Montblanc i el Nadal, que consideràvem que la tardor és un bon moment pel tema literari, s'han trobat dient aquestes dates que estan entre celebracions que s'han fet sempre i el Nadal.
Bé, i també està bé treure una festa dedicada al llibre una miqueta apartada de Sant Jordi, perquè a vegades sembla, o pot semblar per segons quin àmbit de la població o quins cercle de la població, que el llibre només és una cosa vàlida per Sant Jordi i, òbviament, és una cosa vàlida molt més enllà.
Sí, ho dius molt bé, la veritat. El llibre és una cosa que nosaltres pretendríem que fos, que la festa del llibre no fos el cap de setmana d'octubre, sinó que fos cada setmana de l'any, no? Però ens conformem doncs, a donar-li una mica de rellevància un cap de setmana i esperem que hi radi força temps, no? que sigui alguna pedra en un llac que va estrenent cercles. No? Doncs esperem que aquest cercle ens arribi molt lluny.
Enguany la temàtica escollida és la igualtat de gènere. Per què?
Exactament.
Per què? Per com bueno, es troba a escollir aquest tema?
Ens ajuntem, ens tanquem un dia amb una cerveseta i un vermutet al nostre local, discutim, i llavors arribem a dir, i va sortir aquesta temàtica, entre d'altres, perquè clar, ja portem 8 temàtiques i hem anat esgotant temes. Amb tot aquest tema l'ho he trobat tot molt interessant, perquè es va comentar que és un tema que d'aquells que sembla que sigui una pantalla passada, i després a nivell educatiu, no? Molts són mestres, a nivell educatiu, a nivell social, te'n dones compte que és un tema que no està pas superat, que al contrari, que hi ha altres mancances, i vam pensar, doncs mira, si podem posar un gra de sorra en aquest tema, endavant.
O sigui que cal parlar-ne, no? Que és un tema que encara no està tot tal com hauria d'estar.
Molt, molt. És increïble que estiguem ja tan avançats, estem al segle XXI, estem al 2017, i era un tema que semblava que s'aniria superant amb el temps, no? Que era un tema d'aquells que cauria de madur i hi ha tants dèficits, tantes mancances que es van arrossegant, que no hi ha manera, tant la violència de gènere, la discriminació, encara per motius sexuals, vull dir, els diferents salaris entre homes, hi ha tanta temàtica que dius, es podia haver resolt i no s'ha resolt, doncs llavors des de l'àmbit de la literatura, i és un tema també que està força vigent, i llavors, doncs, d'alguna manera el volíem focalitzar.
Entre els vostres actes hi ha, per exemple, contacontes. Creus que s'ha de donar o s'ha de fer una relectura a alguns dels contes tradicionals que sempre doncs, han posat segurament la figura femenina en una situació com molt secundària i molt de... precisament amb Montblanc que teniu Sant Jordi... ja ho he dit, de Sant Jordi, la princesa i el drac, no? Sempre la dona està en una posició secundària que l'han de salvar, l'han d'ajudar...
Correctíssim, sí, vull dir, es tracta... I molts contes populars són perillosos perquè veuen d'aquests rols tan marcats. I vull dir, és una tasca que fer, si som educadors i els que tenim contacte amb els nanos, de revertir. Clar, si hi ha des dels mateixos contes que van aprenent d'infants, d'alguna manera aquests rols se'ls van d'alguna manera marcant, llavors, clar, tota aquesta feina ens va en contra. Realment el que dius tu és correcte, vull dir, nosaltres després a Montblanc això ho encatgem, la gent és la que és, no? A nivell escolar i a nivell dels contes, el drac s'enamora del príncep i la princesa és la guerrera, això ho anem capgirant, no? Perquè es tracta d'això, de capgirar una mica i d'adequar una mica el que hauria de ser.
Bé, més que res de demostrar que també és possible, no?, que sigui a la inversa, que no sempre l'heroi ha de ser un home, sinó que també les dones poden ser heroïnes.
I, 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 si, I si no fem aquest treball de base, després ens trobem amb això, que anem avançant generacions i generacions, i ens trobem encara aquests estereotips, i ens trobem encara aquest masclisme social, i ens trobem tot això, clar, si no ho trenquem ja des de l'arrel, des dels mateixos nanos, vull dir, jo soc mestre, i vull dir, i fins fa molt poc encara si treus una escombra, que ja et sorprèn, si treus una escombra perquè ha caigut alguna cosa i fas experiment social i veus com l'agafa una nena, penses, hòstia, no pot ser, no pot ser, per què? No? I dius, com pot ser? Per què? I dius, alguna cosa falla de base.
Hi ha moltes coses que cal superar i en aquest sentit la literatura, diguéssim, que és una bona eina per tal d'intentar anar superant aquestes coses que encara queden, tot i que no ho semblin, no?
I tant, sí.
Abans ens parlaves que bé, que us asseieu fent una cerveseta i decidiu la temàtica i que, clar, que hi han anat passant 8 temàtiques diferents. Recordes alguna d'aquestes temàtiques passades?
Sí, hem parlat de la gent gran, que ha vingut el Josep Vallverdú, l'hem fet un homenatge que s'ho van passar molt bé. Josep Vallverdú és un gran comunicador, és una persona molt afable i que vull dir que comunica molt bé amb els nens, que és el que busquem sempre nosaltres. Fa 2 anys vam parlar dels clàssics, ha vingut la Laura Borràs, directora de les Lletres Catalanes, també s'ho van passar molt bé perquè els clàssics d'alguna manera són el que hauríem de recuperar, no? Vull dir, són els cànons, vull dir, d'alguna manera que l'escola i els instituts hauríem de recuperar. Llavors també vam parlar de fer novel·la policiaca, hem fet ja 9 edicions, doncs, com te pots imaginar, moltes temàtiques.
Heu anat tocant una miqueta de tot. Enguany, sí. Teniu un cartell que, òbviament, fa referència a la temàtica d'enguany, la igualtat de gènere. De qui és obra aquest cartell? Qui l'ha fet?
Sí, això és una constant. Sempre ens agrada que implicarà gent del poble amb aquesta festa lliure, no? Llavors el cartell sempre l'encomanem amb un artista local, que enguany es diu Àlex Rebollo, i es tracta d'aquell doni la seva visió particular del tema. Vull dir, i llavors, sí, es diu Àlex Rebollo, llavors a l'artista el que ens agrada també d'una manera és que s'expliqui, no? I llavors el divendres 27 d'octubre, l'acte inaugural, a banda del pregó, l'artista, davant de la gent, davant del poble, explica d'una manera conceptualment la seva obra.
O sigui que si volem que saber per què el cartell és com és, hem de venir a Montblanc a escoltar-lo.
Ah, exactament.
Molt bé. O sigui, aquesta pregunta ja me la salto, diguéssim. De totes maneres, bé, hi ha altres actes, a part d'aquest que comentaves, i, per exemple, compteu amb un pregó inaugural, que en aquesta edició, a càrrec de qui va?
Sí, de Carme Monant, que és la cap de colla dels Toralles de Montblanc. O sigui, sempre busquem una persona que sigui rellevant i que sigui propera, o sigui, que sigui del poble o que tingui relació, i que tingui alguna rellevància en relació al tema que estem tractant, no? Llavors, consideràvem que una cap de colla torraire era en principi, home, doncs una cosa que estava bé, perquè després hem gratat una miqueta i es veu que ara ja tampoc no és tan extraordinària, que ja, per sort, sortosament, hem vist que hi ha forces de colla femenines en aquest món, no? Però a nosaltres ens fa gràcia, perquè Montblanc sempre ha sigut nois, no? Vull dir, sempre ha sigut la gent masculina dels caps de colla, i el fet que hi hagi una cap de colla femenina, doncs ens va fer gràcia, i per això l'hem demanat també el pregó.
Molt bé. Enguany el que no hi ha, o sigui, hi ha tot això que hem anat dient, però no hi ha la tradicional trobada i intercanvi de punts de llibre. Per què?
Molt bé, vull dir, és que, com comentava abans, enguany Montblanc, que repetirem l'any que ve, va ser Vila del Llibre, i va ser l'abril, i com que es va fer la trobada d'intercanvi i mostra de punts de llibre aquest mes d'abril, vam considerar que, perquè clar, bàsicament aquesta trobada és de gent que es passa i va des de molt lluny, de gent que ve de Girona, de Barcelona, tot arreu. Llavors vam pensar que era molt proper amb el temps, i vam pensar deixar-ho ja per l'any que ve.
O sigui, l'any vinent ja en la desena edició, que com comentàvem, ja es recuperarà aquesta tradicional trobada i intercanvi de munts de llibre. Hem anat explicant una miqueta tots els actes que hi ha. Comença El Festa Llibre el dijous 26 d'octubre, a 5:45, a la Biblioteca Comarcal Josep Conangle i Fontanilles, amb un conte contes, a càrrec de Montse Bosch.
Exactament.
Què més hi ha? A partir d'aquí, dijous 26 d'octubre, sí. Que ens pots explicar una miqueta perquè la gent que ens escolti, si s'anima, vingui?
I te faig resum. O sigui, un dels parts de paller de la festa és el concurs literari. És un concurs que s'adreça als escolars dels centres de tots els centres de Montblanc i els que volen participar de la Conca. Això és de la manera el que ens enorgulleix, no? Vull dir, la proposta aquesta que els nanos reflexionin i escriguin i posin sobre el paper amb lletra impresa els seus sentiments i emocions en relació amb un tema, tant narrativament com poèticament, clar, això ens omple d'orgull perquè la participació és massiva, hi participen tots els escolars, i llavors a partir d'aquesta participació anem a la residència, que és un acte simbòlic, i llegim els treballs que guanyen aquest concurs, els llegim als avis. O sigui, hi ha aquest vincle, des dels més petits, des de nens de 6 anys, treballs per anys de 6 anys fins a 16, fins als de batxillerat, però els treballs guanyadors anem a la residència el mateix divendres, i els residents, familiars o treballadors llegeixen aquests treballs guanyadors.
Si es fa extensible a la literatura, no, anava a dir que d'aquesta manera així es fa extensible la literatura des de les edats més primerenques, diguéssim, a les més grans, no? És una bona manera de fer-la transversal, aquesta literatura.
Exacte, és el vincle que busquem. Busquem aquest vincle entre el que et deia el Montserrat, no? Des dels més menuts fins als avis ja ens és molt maco perquè els avis d'alguna manera quan escolten i sovint són treballs dels seus nets, vull dir, són treballs de gent que coneixen, és un poble molt petit, i aquesta relació afectiva entre el treball literari que ha fet una persona penuda i l'avi, doncs és el que busquem una vida. Llavors, per resumir-ho, com te deia, aquest mateix concurs ens serveix per el dia de l'entrega de premis, que és el dissabte a 5:45, entreguem els premis d'aquest concurs literari en un acte solemne, on hi ha tots els pares, on hi ha molta gent, perquè clar, hi ha tots els guanyadors, els pares, i llavors sempre tenim una escritora convidada, que és una altra dels constants de la Festa Llibre, que d'alguna manera li fem un homenatge, perquè també és una persona, igual que la Pregonera, que està d'alguna manera vinculada amb el tema. Avui hem triat la figura emergent d'una poeta, una metgessa de Tarragona, que es diu Àngels Moreno, que és la darrera guanyadora del Premi Maria Mercè Marçal de Poesia, i llavors, durant aquest acte del dissabte, a 5:45, se li fa l'homenatge a l'escriptora, fa un discurs adient al tema, i llavors entreguem els premis del concurs literari.
Molt bé, hi ha alguna cosa més a destacar dels actes, per tal que qui s'hi anem i vingui?
Avui tenim un acte nou, que estem molt il·lusionats, que és un vermut literari, el Bar al Cortijo, amb la participació, em sembla que el coneixes, una tal Agnès Toda.
Em sona una mica.
I l'Albert Ventura, amb el títol Home-dona, mirades diferents de la literatura, interrogant. A veure, això va ser totalment generós, perquè nosaltres, que et dic que sempre estem amb l'orella literària a l'aire, doncs una persona ens va comentar, guany fer l'igualtat de gènere, no?, com a tema, i ens va dir, mira, jo he estat en una, no sé on ho vau fer, però he estat en una xerrada que em va deixar meravellat, que em va deixar, i diu, l'heu de portar com sigui. No, ens ho posa amb sapata de plata, perquè precisament tenim aquest tema. Ella no sabia que feia molt de gènere, però ens va comentar això, que ho havia sentit de l'altres, i bueno, ho devíeu fer molt bé, no?
Bé, com a mínim aquesta persona se'n devien d'una bona impressió, va ser a la Biblioteca Pública de Tarragona.
Sí. Llavors aquest acte, i ho comento, no? És un acte d'una manera que volem fer una mica distès, volem parlar de literatura mentre fem un vermutet, unes patates fregides, unes olivetes, i llavors hi haurà l'exposició dels ponents, i si els ponents són prou amables i tenen prou temps, doncs farem una mica de col·loqui.
Molt bé, perfecte. Doncs tot això és gràcies a l'Associació Literària Les Carritx i l'Ajuntament de Montblanc, que també hi col·labora.
A la patrocini de l'Ajuntament de Montblanc, sí.
Molt bé.
Bueno, i després, perdona, que els vull citar també, i gràcies també a la col·laboració dels centres educatius, de la residència de la gent gran, de l'Escola Municipal de Música, que posem molt en valor perquè els nanos que estan a l'Escola de Música acompanyen, que donen la part emotiva, no? Acompanyen els recitals, acompanyen els actes, les seves actuacions musicals són els que estan estudiant, una guitarra, una flauta, i d'alguna manera els serveix per d'alguna manera ja enfrontar-se amb un públic, que és un públic molt generós, òbviament, però d'alguna manera li dona aquest relleu, no? aquest vincle entre art, no? Entre la música i la literatura. I llavors també agrair la col·laboració indispensable de la biblioteca.
O sigui que realment és una festa en què hi participa moltíssima gent i que, per tant, bé, com dèiem abans, és la manera més, segurament més encertada de fer una festa sobre la literatura, perquè d'aquesta manera arriba a un ventall molt ampli de gent.
Ah, exactament, sí, sí.
Doncs res, ho deixem aquí. T'agraïm molt aquesta estona. La gent que ens escolti sàpiga que pot anar a Montblanc al Festa Llibre d'aquest any, la novena edició del Festa Llibre, i a vosaltres desitjar-vos molt d'èxit i bé, l'any vinent a celebrar-ho amb força aquesta desena edició. Moltes gràcies.
No, moltes gràcies. El que és totalment nostre, no? Vull dir, és un plaer immens que hi hagi mitjans que d'alguna manera amplifiquin, donin veu als actes literaris, o sigui, al contrari, de rebre d'agraïts nosaltres, bé, per tot.
Doncs vinga, així l'agraïment és mutu, deixem-ho així. Moltes gràcies.
Bon vespre.
Bon vespre. Fins aquí, doncs, el programa d'avui. El dimarts vinent, 31 d'octubre, més. Ja ho sabeu, a 8:45 del vespre, a Ràdio Terra. Ens podeu seguir al web de la ràdio, laradio.cat, al nostre blog, vacomvavadellibres.blogspot.com o pel Facebook. Va, com va, com volem. Feu que gràcies a la lectura aquest volem sigui més solidari i sostenible.
Com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré, va com vull, com volem.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.